les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Des del punt de vista teològic, considera que l'home es pot utilitzar l'enteniment. La teologia és, en realitat, un doble procediment: el d'ajudar l'home a la seva tendència natural vers Déu i el de possibilitar viure una experiència mística. Tanmateix, reconeix els principis i misteris de la revelació com a postulats metodològics sense els quals no es podria viure. La filosofia de Llull rep la influència de Sant Agustí o dels corrents místics franciscans. No distingeix de manera clara entre filosofia i teologia i construeix la saviesa cristiana centrada al voltant del seu interès bàsic, l'apologisme. És per això que es pot parlar d'un racionalisme apologètic. Llull coneix Aristòtil a través del filòsof àrab Al-Ghazali, del qual va traduir el compendi de lògica i assimilar la doctrina de les proposicions i del silogisme, però la seva lògica va més enllà de l'escolàstica informal o de segona intenció i és diferent a la teologia, més aviat és una manera de raonar sobre la veritat divina. El problema de Llull vol resoldre es deriva d'Aristòtil, que distingeix els principis comuns de tota ciència dels principis propis de cadascuna. Per Llull, es tracta de trobar una ciència general els principis de la qual continguin els principis de totes les ciències particulars.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up
the road. Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular, a favor.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel.
Diuen que de mare només n'hi ha una, però el paper del pare també és únic i irrepetible. Per aquest motiu, volem dedicar el Paraules d'Amor d'avui exclusivament a la figura del pare. Parlarem de com ha canviat el seu rol en ple segle XXI i quina és la seva tasca en el desenvolupament i en la formació del caràcter dels fills. La imatge del pare sovint va lligada a conceptes com l'autoritat, la disciplina, el sentit de l'humor, la confiança i el respecte. I cada vegada més, el seu paper ja no és el de pare que només ajuda i col·labora, sinó que ara es troba plenament implicat en la realitat domèstica i en la cura dels fills. La figura del pare absent i que viu a la feina ha quedat obsoleta i en l'actualitat ens trobem amb pares que s'hi dediquen al 100%, que van a les reunions de l'escola, que juguen amb els fills i que els acompanyen en el temps de lleure. Això sí, el tema de la conciliació encara és una assignatura pendent perquè és difícil compaginar la feina, les pròpies aficions i el temps per dedicar a la família. La reducció de jornada no sempre és possible i per aquest motiu el pare intenta que el temps que conviu en família sigui de molta qualitat. I aquesta presència és altament beneficiosa per als fills, perquè la figura paterna aporta molta confiança en els infants, els facilita la resolució de conflictes i els reforça l'autoestima. El pare té clar que el seu paper no és el de simple observador del dia a dia familiar, sinó que ha de ser un referent, perquè, com hem dit altres vegades, la clau no és allò que diem, sinó allò que fem. Pares que són bons amics, bons esposos i bons professionals deixaran un gran bagatge en els fills i els eduquen a través del seu exemple. El programa d'avui el dediquem, doncs, a una de les figures claus en educació, el pare, perquè de pare també només n'hi ha un. Comencem.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Doncs amb aquest clàssic de Cat Stevens que es diu Father and Son, comencem el nostre programa d'avui, el Paraules d'Amor, dedicat al paper del pare. Hem parlat a la introducció sobre la figura paterna i avui ens acompanyen per aprofundir en aquest tema a la Montse Febrer. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I un clàssic del Paraules d'Amor, l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Pues molt bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT, col·laboradors habituals d'aquest programa. programa i jo també us acompanyaré en aquest temps de tertúlia. Soc la Magda Minguet i aprofito avui, que no ho faig mai, per saludar el meu pare, que mai li dic res, a qui me l'estimo molt, i avui en un programa dedicat a pares, doncs li volia fer aquesta referència. Parlem d'aquesta figura, de la figura paterna. Cal, en ple segle XXI, que encara parlem del paper del pare? O és una cosa que ja hauríem de deixar que tots dos són iguals? O encara hi ha valors que transmet un i valors que transmet l'altre?
Jo crec que més que mai...
Us ho fico difícil, ja d'entrada, però no, no, una pregunta ja amb nivell.
No, però és que crec que més que mai fa falta això, perquè, com tantes altres coses, bueno, sembla que s'han perdut una mica els...
Els rols, no?
Els rols. Els rols una mica i el que s'espera de cadascú. I aleshores, doncs, bueno, volem tots caure tan bé que a vegades no ho fem bé del tot. Uh-huh. Eh? El rol del pare és molt fàcil que es confongui la persona que pot ser... I un pare és convenient, com totes les persones, doncs, que siguin senzilles, que tinguin la virtut de la humilitat i tot això, però el paper del pare és un paper que s'ha de distingir de la persona, a veure si m'explico bé, no? De la persona, una persona pot dir, no, per mi, o sigui, jo puc ser l'últim, no? Però el pare, en tant que pare, ha de marcar, a vegades, doncs, una sèrie de topanys, no? I llavors has de dir, no, escolta'm, això no pot ser, no? Quan dinem, per exemple, doncs, mira, quan arribi l'últim, no? No, perdona, si el pare diu, pues, mira, aquí, aquesta casa es dina... Bueno, tot això estem parlant en el pla teòric, després ja sabem que tot això baixa, no? Però almenys tindre les idees clares, de dir, no, escolta'm, amb tant que pare, hi ha una sèrie de coses que no són privilegis, són funcions, i crec que és important distingir-les d'altres coses, perquè em penso que tot sovint s'està fent ara.
Mm-hmm. Per tant, sí que està bé que parlem, ara més que mai, d'aquesta figura paterna.
Efectivament.
Montse.
Jo crec que, com a tota cosa que té doncs, molta riquesa, molta rellevància, sempre es pot aprofundir, no? O sigui, que no està de més seguir parlant del paper del pare, mm-hmm. per suposat.
Tot el que sumi és benvingut, clar.
Exactament. I a part d'això, hi ha tant paper de pare com pares hi ha, no? I cada pare és diferent, la seva manera de ser pare és diferent, i fins i tot, d'uns anys ençà, hem vist molt de canvi, com tu comentaves a la introducció, a la manera de ser pares, els pares, que en el fonamental sí que continuen igual, però sí que les implicacions, les maneres, han canviat molt en els darrers anys. I penso que sí que és un objecte interessant de reflexió.
Pensem-hi entorn a aquesta figura i al canvi, hem dit, hi ha un canvi en el pare, que suposo que també si algun dia parlem del paper de la mare, que també hi deu ser, que les mares també avui en dia són diferents de fa 50 anys. Aureli.
No, però insistint en aquesta idea, aquí una cosa que evidentment ha canviat molt, però molt. Hi ha la implicació de tota mena i tal. Però en canvi has dit una cosa que a mi em sembla que s'ha d'assenyalar, però molt. I és que el paper del pare és únic. O sigui, que el pare no pot fer de mare. I per tant, allò que porta el pare és el que porta com a pare.
No pot aportar ningú
més. La feina sí que la pot fer el pare o la mare. Uh-huh. La feina, o sigui, les tasques de la llar, sí. Doncs mira, pot rentar plats o pot planxar camises.
Igual ho pot fer una persona que no és de la família. Saps?
Però el paper que deixa, l'impacte que deixa el pare, no pot fer la mare. I el que farà la mare no pot fer el pare. Per tant, això sí que s'ha d'assenyalar, perquè si fos qüestions de tasques, doncs mira, escolta, ja podíem parlar d'una senyora... D'altres persones que arribin,
no?
Que el puguin substituir. Però aquesta vessant sí que és molt important. I hi ha una mancança, vull dir, de tot el que has dit, al 100% d'acord, no? Però aquesta implicació a mi em sembla que hi ha una mancança que possiblement la culpa no sigui exactament dels pares, sinó perquè estem a un país que la conciliació no estava del tot ben resolta.
Uh-huh. Això és una assignatura
i és que, per exemple... Sí. Els que són, jo almenys, que és, bueno, el temps que he estat de professional de l'ensenyament, home, he vist que a les tutories sí que s'ha notat que les mares porten més el pes que els pares. Dic que possiblement, no és perquè no vulguin, no ho sé, a millor és que resulta que els horaris... Però, clar, després penses, bueno, és que avui dia les dones
també treballen.
Horari, dius, bueno, aquí hi ha una mancança, alguna cosa passa, perquè quan tu analitzes, i això es fa amb el centre on estava, fèiem, escolta, el 60% o el 75% de les entrevistes no venen el pare i la mare, va la mare, no? Això què vol dir? Que la mare es pren més en sèrio l'educació dels fills? Bueno, jo no, ara no ho vull valorar. Però possiblement aquí sí que hi ha una petita mancança i un crit d'atenció. Dic, ep, és un tema que s'hauria de resoldre. No sé, en cada cas serà diferent, no? Jo no sé què penseu, però això és un fet, eh? Jo estic parlant d'un fet concret.
Un fet real, les tutories van més...
Les tutories van més mares que pares.
Vols que t'ho expliqui, el que penses?
Doncs mira, donant la resposta, no ho sabia jo.
Sí. Mira, passa una cosa. Efectivament, van més mares que pares, per molt que un...
Si més no, ja estem d'acord amb la dada.
Amb això sí, amb això sí. Home, jo diria que com a professional de l'ensenyament que has sigut i que segueixes sent, doncs també has de pensar una cosa, que molt sovint els pares i els professionals de l'ensenyament tenen el mateix horari. Aleshores, perquè es trobin, tenim que fer tots plegats un esforç. I no tothom està disposat a fer-lo. Aleshores, si el pare plega a les 7 de la tarda i l'ensenyador resulta que plega a les 6 o les 7, o les 7 i mitja, és difícil que puguin fer tutories si un dels dos no cedeix. I s'ha de veure qui pot cedir. Perquè, a veure, aquesta experiència...
Però la mare hi va, la tutoria.
Sí, sí, però la mare, a més, ves molt en compte amb dir quan la mare treballa i la mare no treballa, perquè... O sigui, si a casa meva dius una cosa així, se't pot tirar algú a sobre.
Per descomptat. Tots entenem que treballa fora de casa, efectivament. Treball professional.
Bueno, doncs cal dir-ho. Aleshores, vull dir, sí que és veritat que si les mares hi van, i a veure, i ara tot això es complica més, eh? Per què? Perquè ara trobes que moltes coses d'aquest estil qui van són els avis, eh? Bueno, és difícil explicar segons quines coses que tindrien que rebre el pare o la mare explicar-los-hi als avis. És complicat. I es veu que el missatge arribarà, però no serà el mateix missatge. Uh-huh. I aquest també és un tema a tindre en compte, no? Home, el pare, en aquest moment, hi ha una gran riquesa, penso, i és de que ha pogut entrar en temes que abans ni es plantejava, no? Sempre dic un exemple que em fa l'efecte que és una mica d'acudit, però que reflexa, crec, que els bolquers de la canalla, aquests que només es poden posar en una posició i no a l'inrevés, això ho han fet pels pares. Perquè les mares ja saben com s'han de posar els bolquers. Però, efectivament, si intentes posar-lo al revés, aquells no es deixen. Eh? Afortunadament, hi ha un velcro en comptes d'un imperdible com hi havia abans, que es deixa posar i treure diverses vegades.
Vull dir, ara ja sou capaços.
Ens podem equivocar, exacte. O sigui que si hi ha bona voluntat, hi ha una ajuda per part de tots plegats, un home pot fer quasi totes les coses que pot fer una dona.
Tota la voluntat que vulguis, Jaume, però el canviador de bolquers dels lavabos públics encara està al bany de les dones.
Doncs no sempre. No,
no
sempre.
Poder alguna empresa perquè... de fora, noms de mobles molt oberta, a la conciliació, poder no,
institucions
però...
municipals, com sí? Piscines, jo m'hi he trobat que... I amb sorpresa, després, home, penses i dius... És que és així.
Sí, perquè
hi va el pare amb un nadó. I hi han canviadors. El vestuari de les dones, suposo perquè no hi he estat mai, però sí que hi és en el dels homes.
Canviadors pel nadó.
Pel nadó, sí, sí, sí.
De vegades els homes són sorprenents perquè tenen més traça que nosaltres en algunes coses que tradicionalment se'ns atribueixen, no?
Ai, sí, doncs que la tinguin en tot, eh?
Per exemple, alguna cosa especial?
Un exemple, estava pensant amb el bebè, un nadó molt petitó, que quan mama es queda adormit, i el pare descobreix que només es desperta si li fan pessigolles als pauets. Això és un descobriment molt interessant, perquè hem salvat la vida de més d'un més d'un nadó que s'adormia profundament i que no hagués pujat els 100 grams que necessitava aquell dia, per exemple. No?
Sí, sí. És a dir, que tenen tasques també concretes que sí que fan. Molt bé, no? Molt bé.
Ara, el que no, per no baixar el llistó, no, i anar cap amunt, no, la idea és, a veure... la mateixa responsabilitat amb l'educació dels fills. I això sí que vol dir mentalitat d'equip, eh? Uh-huh. Els mateixos objectius. No, el que no seria... que el pare tingui uns objectius, la mare tingui uns altres. Uh-huh. I quan hi ha els mateixos objectius vol dir que si on no arriba un, ha d'arribar l'altre. Mentalitat d'equip. I això sí que... clar, el pare aportant allò que sap com a pare i que pot aportar ell. I això, doncs, podem posar l'exemple dels equips. Els equips hi ha defenses i davanters. Vull dir, doncs clar, els defenses també saben marcar gols, però l'ideal és que defensin, no? Bueno, doncs possiblement marit i muller, si són un equip, amb la tasca educativa, per això deia allò de les tutories, que els objectius que a l'escola doncs, el tutor els hi facilita són els objectius que tots dos, no el que hi va, tots dos els han de tenir endavant. Per tant, un nen, quan veu que només va la mare...
em va dir el professor, em va dir la professora, doncs vol dir que ja li diria al teu pare... Clar, aquesta dona la sensació com si el pare no estigués amb els objectius. Mm-hmm. Dona aquesta sensació. I aleshores no té tanta força. Per tant, els objectius han de ser comuns. L'educació del fill és comú. I, per tant, la responsabilitat és comú dels dos, no? Mm-hmm.
Però això és compatible, sí. Perdona, això és compatible amb que el camí sigui diferent. Es pot anar a uns mateixos objectius, però conservant cadascú la seva peculiaritat, la seva manera de ser, el seu caràcter, i aleshores això li dona més riquesa, no? Els objectius primaris, els que s'han proposat i els que volen transmetre mitjançant l'educació, doncs això sí que, home, té que estar consensuat pare i mare, no? Però la funció de cadascú és la que és, i així com es parla sempre de dir, home, hi ha coses que amb les filles doncs ho ha de parlar la mare, i hi ha coses que el fill ho té que parlar amb el pare. Això a vegades es porta amb una certa rigidesa, no? És a dir, hi ha coses que els pares amb la filla doncs poden parlar tranquil·lament, que dius, home, és que ordinàriament això ho parles. Bueno, sí, però és que no sempre les coses són així tan quadriculades, no? I a vegades hi ha temes... Jo, per exemple, tinc l'experiència meva i d'altres companys de la força que té quan a una filla li dius, escolta'm, aquesta faldilla o aquests pantalons, ara estan molt de moda aquests pantalonets que, tipus cinturón, no?
O tipus calces. Molt curtes.
Llavors, que dius, escolta'm...
Sant, però no ho dèiem.
Si la mare diu, escolta'm, això no està bé... Mama, és que ets molt antiga, és que no sé què...
No ets trendy,
no
mires Instagram.
Exacte, ha canviat, això ha canviat molt, no? Ara, si el papa diu, escolta'm, tu no sé si te'n dones compte de que els nois, a davant d'aquesta... Bueno, doncs els poses, per almenys, amb un petit problema.
Bueno, no poden pensar en una altra cosa que
Exacte,
no siguin aquests pantalons a partir
Exacte.
D'ara.
I llavors us pensareu que els nois són tontos. I no és que siguin tontos, és que estan totalment ocupats amb una determinada direcció. I és bo que els hi deixis desplegar tota la seva riquesa mental, no? I, o sigui, per aquest camí o per qualsevol altre. A vegades hi ha nenes que, si no els hi dius molt clarament, no se n'enteren, no?
I si ho diu el pare, sembla com més
Efectivament.
Contundent.
Efectivament. Jo penso que sí.
D'entrada, hem nomenat en aquesta introducció tan interessant que feies, hem anomenat la paraula autoritat, no? Uh-huh. Jo crec que els primers que s'han de creure que poden tenir autoritat són els mateixos pares, primer entès com pare i mare.
Tots dos.
Però ja específicament com pare, perquè la veritat és que els mitjans posen una miqueta, a vegades, un paper de pare, una miqueta amb qüestió el tema de l'autoritat. Per suposat, el tema del lideratge, o sigui, com que sigui irrisori, sí. com que no sigui la postura, sinó com una mena d'autoritarisme malentès o com una cosa absurda o passada de moda, no? I jo penso, doncs, que l'autoritat que té el pare, la figura del pare a la família, és una cosa que és indiscutible i que és molt recomanable. És a dir, que aquell pare que no estigui convençut que ell té autoritat ha de tancar per un moment els ulls, respirar fons i pensar que sí la pot tenir, pare i mare, però en aquest moment estem parlant del pare, i que la té, i que la té d'una manera molt específica, i que és important que la tingui.
I que ho cregui, i que ho apliqui. Home, el que passa és que a vegades les mares sí que tenim la tendència, no sé si només sóc jo, a vegades, no, davant d'una discussió, no, ja veuràs quan arribi el teu pare.
El coco,
ja li
volent,
explicaré.
Eh?
Sí, aquest paper de poli bueno, poli malo, sí. A vegades som nosaltres mateixos que ho atorguem. Sí.
Però, per contrastar això que acabes de dir, és bo que el pare ha de saber que un s'ha de guanyar l'autoritat en coses molt assequibles, a vegades jugant, estan sent accessible, sent a casa. Sent vol dir que quan... Sent no vol dir ampliar l'horari, tant de bo que pugui ampliar l'horari. Clar, un pot fer el que pot fer, perquè té l'empresa que té, no? I es treballa on treballa, no? Però sí que el temps que està a casa hi és, simplement que hi és, perquè està pendent de les coses que passen, i veu que un fill doncs, està una mica trist o preocupat per si l'ha trencat un joguet o el que sigui, o si hi és, això dona prestigi. Si jugues amb els fills, dona prestigi. Si respons a preguntes, que són preguntes que un pot pensar, quina tonteria, si ara... per què li preocupa això? Però són per ell és el seu món. Això li dona prestigi. O sigui, el que estic dient que hi ha aspectes que donen prestigi i que això, de retruc, és el que dona autoritat. Perquè si no és una persona que està a casa i que dius, bueno, aquest va a última hora...
Està de cos present...
I quan està enfadat, doncs crida. I per això jo dic que és molt important el paper aquest. I el pare, això sí que vull recolzar el que havia dit la Montse, s'ho ha de creure. S'ho ha de creure de que l'autoritat es guanya amb el prestigi.
Amb el prestigi, amb aquesta presència que ens dius que estigui implicat.
Un d'aquests punts de prestigi penso que seria la serenor. La serenor, ara que deies, no? Un pare que es posa...
Que crida, sí.
Sí, la serenor penso que és fonamental. I les situacions repte cada vegada es plantegen més a la família conforme van creixent els fills. És a dir, un fill preadolescent, un fill adolescent et pot posar molt en situacions
molt límit.
Molt,
no?
Molt. Amb actituds, amb contestes, amb comportaments, amb desinterès per l'estudi, i tu estàs inerma perquè dius com li faria jo entendre que aquests anys són crucials, no?, per la seva formació, el que sigui, no? Amb cap sentit del perill, a vegades davant de riscos
greus, i
cap sentit del perill. I jo què faria, no? I això et posa el límit, no? Doncs jo crec que el prestigi es guanya també, doncs, amb aquesta serenor, amb aquesta capacitat de posar-se davant dels problemes, no?, d'agafar-los de veritat, però sense sortir, doncs, dels propis, doncs, papers,
sí,
no?
Sense que treguin de les seves caselles, és
exactament.
A dir, no?, mantenir-te dintre.
Exactament, jo penso que això, amb això, els pares, igual que faríem les mares, però avui és el tema dels pares, doncs guanyarien un gran percentatge de prestigi als ulls dels fills, que de moment es rebel·len davant d'aquella situació, però que no, en el seu interior saben que el pare en aquell moment té raó, i això els fa créixer amb el concepte de pare que ells tenen ara i que tindran tota la vida. No?
O sigui, no demostren que s'ho creuen, però en el fons, no, el missatge va calant. No? Jaume, et veia preparat per dir alguna cosa.
Sí, o sigui, mira, durant molt de temps s'ha estat parlant de que si no es tenia temps, perquè efectivament, com deia l'Aureli, o sigui, els treballs et marquen, doncs, uns horaris i no sempre pots fer el tall per on tu voldries, no? Però, a veure, es deia, si no tens quantitat de temps, has de tindre qualitat, no? I sembla que amb això, doncs, acabàvem i ens quedàvem més a gust.
Amb aquesta excusa,
exacte.
No,
jo diria que s'ha de fer explícit en què consisteix la qualitat, no? Jo m'agradaria, doncs, dir el que penso, un parell de coses respecte a això, no? O sigui, com deies, Aureli, el tema és de que tinguis els ulls i les orelles obertes quan estàs a casa. A lo millor ni totes les coses les podràs explicar, ni les podràs... ni tindràs la rapidesa, l'agilitat o l'oportunitat per poder-ho fer en aquell moment. Però si ho has vist i ho has sentit, i després el temps que no estàs amb els teus fills, part d'ell, el dediques a pensar amb ells, encara que no estiguis junt, és molt probable que quan un té al cor una cosa i li dona voltes, doncs va trobant solucions. Quan estimes amb una persona i saps el que li passa perquè fas l'esforç de voler-ho saber, doncs sempre arribes a solucions, petites o grans, no? I llavors, doncs, quan tens aquell altre petit espai de temps per estar amb aquella criatura, el poc temps que tinguis el pots fer servir perquè s'ajunta amb tot el temps que s'ha estat pensant en ell. I això sí que fa feina. És a dir, a vegades ens quedem satisfets amb massa facilitat. No hem d'estar angoixats, tampoc, però... allò de dir, mira, no puc, i ja està, tu, què hi farem, eh? Ja. Home, hi ha moltes maneres de poder, no? I l'amor fa trobar nous camins, no? I crec que és en aquest sentit que hem d'avançar.
Jo crec que, seguint amb aquesta línia, que més aviat va en la línia de la comunicació, perquè, clar, vull dir, un pare que estigui a casa se n'adona què passa, i se n'adona que hi ha un fill que està preocupat. Què li passa a aquest nen? I a més a més sap per què. I si no, li pregunta a la mare, què li passa a aquest? I l'altre li insinua, sembla que és que vol anar d'excursió, però no sap si... perquè, clar, com que ha suspès, no té negoci...
No,
i aleshores, quan un sap què passa i sap com atensar-se un fill, això també facilita molt. I aleshores, això sí que, a banda de que dona prestigi, doncs has guanyat quilòmetres de comunicació. Vull dir que quan amb un fill tu t'has atensat... Bueno, escolta, per cert, ara... que volies una excursió? El que sigui, no? Tu t'has atensat, eh? Aleshores, això, aquesta, jo diria, empatia, això fa que realment guanyis prestigi i has guanyat molt en comunicació. Vull dir que ara serà molt més fàcil qualsevol altre tema que li preocupi parlar amb tu. Vull dir que quan diem quantitat i qualitat, d'acord, ja sabem que no, el que no podem dir, pa, el que seria desastrós és el pare que diu, bueno, com que no tinc quantitat, doncs mira, els hi donaré, els hi compraré regals, pagar, diguéssim, amb diners. Això seria el més negatiu, això no s'ha de fer, no? Però dir, a veure, no puc, perquè aquesta setmana l'empresa doncs hem tingut un horari i ens han demanat més esforç i a més m'he portat feina a casa i, bueno, doncs aleshores, a veure si jo sé que li preocupa això. Això que a vegades no és tan, no dura molt temps, però si hi ha qualitat, perquè t'estàs ficant amb allò que li interessa, amb el seu món, estàs guanyant món. Això és qualitat.
Jo crec, Aureli, que ara, parlant d'això, has tocat un tema que, de retruc, que és fonamental a la família, que és el tema de la comunicació. I penso que els pares han d'obrir bastant les orelles en aquest moment, perquè la comunicació verbal fonamental és les paraules. I les paraules és una cosa que no se sap molt bé per què. És una cosa que les dones tenim més per la mà i que sembla que els homes a vegades tenen una mica de capítol pendent.
En diem nosaltres 5.000 al dia, diuen, i els homes 2.000. Bueno, jo potser unes quantes més, però la mitjana és d'unes 5.000 a 2.000.
Llavors, jo penso que les paraules és un recurs a l'abast que no es pot deixar perdre. És a dir, pare, utilitza les paraules amb els teus fills, utilitza les paraules, no? Els fills volen que els escoltis, però els fills volen que els parlis. I moltes vegades els fills, i molt especialment les filles, necessiten que el pare els digui que les estima. I això a vegades costa, perquè el pare li costa a vegades expressar l'afectivitat. Hi ha pares que no. Però en general, el pare
no?
li costa més verbalitzar-ho.
Es nota que l'estimes, però no acabes de llançar-te a la piscina i dir-ho obertament.
I els pares poden estar amb el fill noi mirant un partit, i si no és un partit d'aquests tan emocionants que un ha de cridar, pot estar en silenci veient un tour o veient un partit de tennis i no haver creuat una paraula. Però la nena, si està al costat del pare, necessita creuar aquestes paraules, perquè necessita saber que el pare està allà i ser conscient que el pare sap que ella està allà i reclamarà la seva atenció. I el pare ha de saber parlar. Llavors, aquí tenim el problema que a vegades, aquestes paraules no surten o no surten amb facilitat, o el pare té el cap posat una altra cosa i la nena és conscient que el pare no l'està escoltant. Llavors aquí hem de lluitar tant amb que no es deixin distreure per les coses i puguin parar aquesta atenció, com també l'altra banda, no? L'altra cara de la moneda, que és que no intentin fer veure que estan parant atenció quan no l'estan parant de veritat, perquè també ho noten, no?
Ha estat un tema, aquest tema de la comunicació. No sé si els homes d'aquí de la taula ens ho poden dir. A vegades creieu que les mares, les dones, us ho posem difícil? És a dir, que volem eclipsar, volem controlar, volem interferir en tot allò que feu com a pares?
Els homes crec que tenim més dificultat per parlar de sentiments. Uh-huh. Els catalans, més.
Més els catalans? Sí. Ai, trobo que l'home català és molt comunicatiu.
Bueno, hi ha de tot, però parlem de la mitja, eh? Parlem de la mitja. Jo diria que la mitja, el caràcter català és bastant sobri amb aquest...
Els gallecs encara tenen més fama, eh? Que no saps si puixen o baixen.
Sí,
no?
Sí,
però
sí,
bueno, però, és igual.
Però bueno, que no, que és veritat. O sigui, que el tema de sentiments, els temes íntims, doncs ens costa més parlar-ne, eh? En general als homes, i en particular, ja dic, és una apreciació personal de que els d'aquesta terra doncs, ens hi trobem més així, no? I aleshores, home, ens hem d'animar, i totes aquestes coses que hem parlat del canvi, o sigui, de compartir rols, home, fa que aquesta sensibilitat, aquesta tendresa, de tindre els nadons a la mà, de tindre un contacte físic més gran, ens pot fer que això, que tinguem aquesta sensibilitat més viva, i això ens fa millors persones, ens enriqueix, està claríssim.
Ara, no vull dir el contrari, eh? Simplement és per dir, bueno, i a més, però també hem d'exigir. Vull dir que alhora hem de ser tendres, no hem de ser pares bons, uns bons pares. Perquè el pare bo és aquell que dona tot, els capricis, no. I això ho necessiten els fills i ho agraeixen. Perquè és una forma de que estàs demostrant que l'estimes. Clar que és no és el que deia la Montse abans. No és el que deia la Montse, però profunditzant arribes a el que deia la Montse. Perquè aleshores la filla, perquè tu deies les filles, estàs parlant de les filles, diu, caram, el meu pare possiblement no manifesta, però jo noto que m'estima, perquè m'està demanant una sèrie de coses que jo sé que si ho fes, jo seria millor que la meva companya. I que aquella noia, doncs sí, però el seu pare doncs passa d'ella. En canvi, el meu pare no passa, m'ho diu. Per tant, sense dir el contrari, tota la tendresa, dir que l'estimes, però alhora que no tinc que no ets un pare bo, sinó que ets un bon pare, que també saps exigir.
No un pare consentidor, que t'ho
explica fàcil. No, però vull dir que és compatible, simplement es dic afegir.
Sí, i ara que encetes el tema de l'exigència, jo penso que un altre risc que tenen els pares, potser envers les mares, que potser són persones que en general estimem el fill o la filla una mica més tal com és, perquè és ell o perquè és ella. I els pares, a més d'això, que està molt bé, i afegeixen el punt aquest de la meva filla és la que millor toca el violí o el meu fill és el que millor juga a tennis.
Un competitiu
sí,
més
llavors,
masculí, no?
Penso que això que pot ser molt bo en aquest clima d'exigència que tu deies, escolar o acadèmic, el que sigui, però també potser moltes vegades amb els esports o amb les habilitats, han d'anar una miqueta en compte de saber exigir sense focalitzar tant l'atenció en el punt que la criatura pugui pensar, ah, o sigui, si fracasso en aquest tema té tanta importància, o si m'ha sortit bé també té tanta importància, és que només m'estimàveu per això. O sigui que amb això també penso que han de ser una mica delicats, és a dir, posar tota la carn i tot l'assador i tot el que faci falta perquè aquell nen, aquella nena surtin endavant amb aquestes activitats, que moltes vegades els que acompanyen els partits els dissabtes al matí, moltes vegades hi ha de tot, però moltes vegades són els pares que s'involucren més doncs, amb l'equip de voleibol o el que sigui, doncs fantàstic, no? O estàs fent molt bé fill, o estàs fent molt bé filla, estic encantant amb tu i ets el millor jugador del món, o, bueno, no ets el millor, però per mi sí que ho ets, perquè estic encantat.
Que encara que ens n'anem del tema, també fer un afegit això, que els pares siguin exemplars amb aquestes... Perquè de vegades,
i el tema del futbol ha sortit, futbol. I allí es porten els pares que té,
però, no, ens hem d'allunyar una mica, perquè, clar, no és el tema exacte, però, com que habitualment són els pares, més aviat els que hi van a portar els nens, escolta, a veure allà quin comportament davant dels equips, perquè de vegades són els que diuen, es cridesen més a l'àrbit i coses d'aquestes. Vull dir, simplement un petit parèntesi. I que també allà estàs donant el to d'un pare, un bon pare, perquè sap ser pare en aquell moment.
O que es cridassen el contrincant del teu fill
per
o filla...
Exemple, no,
i llavors estàs
donant... Amb mil renecs,
clar,
no?
I llavors estàs donant l'exemple de dir, a veure, estem en una competició esportiva i donant el millor a cadascú del que té, o estem aquí en contra de persones concretes, no?
O sigui, no i que acostumem els nostres fills, donant l'exemple, en primer lloc, de que nosaltres, com a espectadors, doncs ens comportem com esperem que es comportin ells com a jugadors, no? Que sabem respectar un ordre que ha estat acordat, i és que hi ha un entrenador i ell és el que dona les formes i maneres de com s'ha de jugar i qui ha de jugar i el temps que ha de jugar. I això no es discuteix. No es discuteix encara que fos discutible. Per què? Doncs perquè un esport, com tantes coses a la vida, és un tema consensuat. Això funciona així, no? La gent diuen, a veure, el rugby, que és un esport aparentment
Tan salvatge,
no volia dir-ho perquè, clar, si algú... Però no, és veritat, ho dona la impressió. Després resulta que no ho és tant. Però dona la impressió...
És barruer.
No es discuteix en absolut mai l'àrbitre. És curiós, això, no? I, en canvi, amb el futbol, tothom s'hi veu un cor, no? I amb el bàsquet no es discuteix tant a l'àrbitre, però, en fi, hi ha altres coses, no?
El futbol és també...
Però, en general, a veure, està consensuat que les coses s'han de fer d'una determinada manera. Això no és una cosa d'ordre diví, que el futbol tingui un reglament. És una cosa que s'ha consensuat, I, aleshores, doncs, home, acostumem-se, a través d'això, a dir, quan ens posem d'acord, per fer les coses d'una determinada manera, això s'ha de fer així. I llavors s'ha de respectar. I el ser demòcrata i el ser lliure no té res a veure amb que ens ho puguem saltar tot. Tot el que ens hem posat d'acord, després ho hem de complir. Precisament això forma part de la nostra llibertat i de la nostra responsabilitat.
Aquest tema de l'exemple importantíssim, però no només que ens vegin en el futbol, en aquest paper, sinó també com a esposos, suposo, com a amics, com a treballadors...
Tots els àmbits, no?
Tots els àmbits.
Bueno, i ara, com que ara no sé el temps que ens queda de tertúlia, però sí que volia... però sí que volia afegir una situació que a vegades malauradament es dona molt, no? El cas dels divorcis o separacions, no? Que també s'ha de donar algun criteri, no? I que el punt de mira sempre és el bé dels fills. I que, per tant, el bé dels fills comporta que es posin d'acord i que per damunt de tot no hi hagin enfrontaments davant dels fills que en cap moment un desprestigi a l'altre, vull dir, són pares que pels motius que siguin, no es tracta de... Hi ha situacions, les poden ser les que siguin, molt variades, però davant dels fills és important el que ha de primar és el bé del fill. El bé del fill és no parlar malament de l'altre. El bé del fill és, en tot cas, doncs, favorir que pugui tractar amb un i l'altre. No? Dir, no, escolta, jo el vull acaparar per mi i que no el vegi.
Però, malauradament,
no,
això passa.
A veure, el punt de mira, només amb això, jo crec que estic en un resum. El bé del fill, el bé d'aquesta filla, i el bé del fill és que tingui un pare i que tingui una mare, que malauradament, pels motius que sigui, s'han separat, però que aquesta filla pugui parlar amb el seu pare amb naturalitat, pugui parlar amb la seva mare, i que els objectius de tots dos és que ella sigui feliç.
Uh-huh. I un punt, ja que treus aquest tema, sobretot pensar que els plans de parentalitat que se siguin normalment en els convenis o que s'incorporen doncs, en els procediments matrimonials, o sigui, sempre són uns mínims. Sempre són uns mínims. O sigui, que per sobre, com deies tu, està l'interès del fill o de la filla o dels fills, i que, sobretot, per sobre d'això està la possibilitat del pare i de la mare de posar-se d'acord en favor d'ells, doncs, amb flexibilitat i sempre pensant que els mínims complerts i, a partir d'aquí, el màxim està, doncs, amb les capacitats de cadascú i amb les possibilitats de cadascú.
Molt bé, Montse. Doncs amb aquest afegitó final hem arribat al punt final de la tertúlia. Ha passat volant. El paper del pare, la veritat, interessantíssim. Ens acomiadem perquè ara donarem pas a l'entrevista, que ens parlaran de cursos d'orientació familiar per a pares, per a pares homes. Ens ho explicarà el Diego Barroso i nosaltres ens acomiadem de la Montse Febrer, d'en Jaume Pujol i de l'Aureli Villar. Fins la setmana que ve.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Sobre l'aigua t'obriràs totes les portes, sempre el somriure a la cara, no et faltarà cap resposta. Viuràs més de 1000 vides, tastaràs els millors vins, trepitjaràs terres llunyanes, mai no perdràs el camí. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Sobre brases també coneixeràs drames. Quan la vida t'ensenyi les urpes, respon amb l'amor més ferotge. No et mancarà mai coratge per enfrontar les teves pors. Troba el teu somni invencible i crida'l amb tot el teu cor. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, aixecar-se. Hey!
Doncs amb aquesta cançó dels Catarres, que es diu De pares a fills, ens endinsem a la darrera part del programa. Comencem l'entrevista i avui ens acompanya aquí a Ràdio Estel en Diego Barroso. Ell és enginyer de formació, però durant tota la seva vida s'ha dedicat a l'orientació familiar. És un dels formadors del curs que organitza el FERT i que porta per títol El paper del pare. Actualment també es dedica a fer cursos per a nous orientadors familiars i recentment ens deia que ha tornat d'Holanda, on ha impulsat el curs de primers passos i el curs d'amor matrimonial. El tenim aquí, Diego Barroso. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a l'estudi de Ràdio Estel. Ens agrada molt tenir-lo aquí en directe.
Jo també estic molt content.
I a més que avui ens parlarà d'un tema, que és el paper del pare, perquè precisament el FERT, que fa cursos d'orientació familiar, ha iniciat un programa per a pares, exclusivament pares homes. Era necessari un programa d'aquest tipus?
Doncs mira, hem vist que hi ha diferències entre el paper del pare i el paper de la mare. Uh-huh. Llavors, doncs vam veure que convenia, doncs, fer un curs específic per a aquests pares homes.
Sí, per pares homes. I què, allí parleu de futbol, preneu cerveses, us ha obligat la dona a anar-hi? És aquest una mica el tòpic o realment hi van motivats? I per
el
què
format
volen?
És una mica diferent, és... perquè no fem les reunions prèvies d'equip o de
sí?
petit grup a casa dels matrimonis.
Dels matrimonis,
que...
sí.
Perquè no, en aquest cas només amb pares homes no té tant de sentit, però sí que llavors ho substituïm amb un petit sopar, i això és el que tu dius, i hi ha cervesa, i mira, l'altre dia... Doncs la cervesa va ser el primer que es va acabar.
Imagina't, no? És a dir, que en comptes de fer les trobades prèvies per preparar els casos, feu un post després de celebració o sopar per culminar una mica el curs.
Ho fem primer una petita trobada per llegir el cas, que seria el que substitueix a la reunió d'equip.
Sí.
Després fem el break, llavors sí? prenem els entrepans i les cerveses, i després fem la sessió general.
Molt bé.
Amb el moderador.
Per tant, també treballeu, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Que si hi ha un moderador i hi ha un cas, és que us ho correu bastant, també.
Efectivament. Llavors tenim quatre casos, quatre situacions,
sí?
I llavors, doncs, el primer de tots, doncs, reflexionem sobre les diferències entre el paper del pare i la mare.
Uh-huh.
O sigui, l'home és diferent a la dona. No únicament externament o físicament, sinó també intel·lectualment o afectivament, sobretot. Llavors, això, doncs, com que som diferents, doncs ho comentem, i llavors per cadascú sàpiga com és la seva esposa, en aquest cas, clar, estem tots homes, i llavors doncs, per complementar-nos.
És a dir, com una mica una peça de puzzle, no? Com encaixar-ho millor en aquest puzzle que és la família, no? Com fer millor aquest engranatge perquè tot funcioni més.
Sí.
I estan motivats els pares que s'hi apunten? Això és una curiositat que tinc. S'hi apunten una mica a contracor, de dir, la meva dona m'ha dit que vingui a fer un curs de pare, o realment estan motivadíssims, pares implicats, que tenen moltes ganes d'aprendre?
El que és curiós és que no tenim problemes de promoció amb aquest curs, i precisament és per això, perquè després quan parles, dius, com és que has vingut a fer aquest curs? Oh, és que quan la meva dona s'ha enterat, doncs m'ha dit que tenia que venir corrents a fer-lo.
És el millor màrqueting, doncs, no? No calia més promoció que aquesta.
Efectivament, sí, sí. I llavors, doncs, mirant el contingut del curs, parlem com som de tres grans blocs. Uh-huh. El primer de tot és dir, home, a part, tens que ser-hi. O sigui...
Pare present, primer bloc, no?
Tens que estar present. I parlem de qualitat, parlem de quantitat, i això, doncs, és important. Uh-huh. El segon que els hi parlem és... Home, tens que conèixer els teus fills. Uh-huh. I els hi donem alguns trets de caracterologia, de temperament. Però, clar, si tu no estàs, no el coneixeràs. Però, bueno, inclús, encara que hi siguis, doncs també si tens una mica de coneixement sobre aquest tema de caracterologia, aprendràs encara més. I després el tercer bloc que els hi parlem, sobretot, és tens el teu rol com a sustentador, com a sustentar uh-huh. a la família... Però no únicament sustentar a nivell econòmic, que potser seria el rol dels nostres pares o avis, depèn de l'edat. Doncs no, també els hi parlem, a part de per descomptat, suport econòmic, sí, però també el suport afectiu i suport intel·lectual, i inclús suport espiritual, que no es quedi únicament en tema material.
En el tema material de soc el que aporto, soc el que treballo, sinó que tinc uns altres rols que també he de desenvolupar amb la mateixa intensitat.
Sí, i a més, quan mires la societat actual, doncs aquests temes dels rols dels pares i les mares han variat molt. Fa 50, 60 o 80 anys, doncs no era freqüent que la dona treballés fora de casa.
Uh-huh.
Actualment, doncs, tot el... Bueno,
és el més habitual.
Si no és el 100%, quasi, no?
Uh-huh.
També el pare, doncs, també ara, i això ho veiem, que s'involucren molt més amb les tasques de l'hogar i amb l'educació dels nens.
Però no només que s'involucrin, és que, a més, és 50-50. Vull dir, ja no hi ha aquesta divisió.
Sí, i ens agrada dir que s'involucrin, perquè no és allò que ajudo a la meva dona. No, home, no, la responsabilitat és dels dos. Vosaltres us teniu
que
estar integrats.
No és un responsable i un ajudador, sinó que són responsables a parts iguals.
Efectivament. I llavors, doncs, els dos tenen que estar, doncs, lluitant o presents amb aquest tema de l'educació dels fills.
Potser dels primers blocs ens has dit el de que coneguin els fills, formació de caràcter, ens has dit que el pare ha de ser sustentador però no només econòmic, i el primer deies aquest, el de la presència. Aquest és el que més m'interessa perquè potser és la gran mancança. No només del paper del pare, potser en general és l'absència. Aquesta és el que més pateixen els pares que s'apunten al curs, de dir, ostres, potser no hi soc prou?
El que sí veus és una sensació de que els hi agradaria ser-hi més temps del que realment hi són. Llavors aquí, bueno, cada cas és diferent. Hi ha el tema de la feina, hi ha feines, els horaris, que aquí generalitzar és complicat, però doncs normalment també aquí quan compares amb altres països del nord d'Europa, que tenen un horari més curt, un peron al migdia.
Racional, també.
Un peron al migdia molt més curt.
Curtet.
Amb el qual poden arribar a la tarda més aviat a casa, que és quan estan els nens, que han tornat del parvulari de l'escola. Doncs jo entenc, pensem que és molt millor aquest tipus d'horari. Però, bueno, estem en el país que estem.
Sí, amb els horaris que tenim.
I llavors, doncs, els pares estan amb les feines que tenen. Avui en dia, doncs, ja tenir una feina ja és molt. Amb la qual cosa, doncs, tu tens que lluitar i els diem, bueno, tens que substituir amb temps de qualitat el que tu veus, que si amb quantitat no pots donar-ho, doncs, llavors, l'important és que tinguis el cap pendent del teu fill, de la teva dona, O sigui, quan arribes a casa, dius, bueno, no, jo avui he tingut
un dia laboral
complicat, ara ja, pum, no faig res més. Bueno, i la teva dona no ha tingut el mateix problema que has tingut tu. O potser ha treballat una hora menys, o jo què sé, depèn de cada família, no?
Sí.
Però no té que ser el cas, no té que ser el cas.
Clar, cada situació és diferent, i és veritat que a vegades el presencialisme a l'empresa hi és molt, i a casa hi ha aquestes mancances, i suposo que els que fan el curs del pare el que volen és això, temps de qualitat. Com podem donar qualitat al meu temps? Què els dieu, activitats que poden fer? Com ho poden compensar una mica, potser, la manca de quantitat?
Bueno, que tinguin, o sigui, que pensin com si fos també una feina laboral, una feina professional, l'educació. I a la teva agenda també marcant-te espais de temps, que si no és entre setmana, doncs, bueno, dissabte, diumenge, normalment hi ha més disponibilitat de temps per la família, doncs pensar activitats, però pensar-les ja el dimarts, el dilluns, el dimecres, no arriba el dissabte i no
què
tenim
farem,
cap...
No?
Què farem? Vol dir que no li has donat una prioritat en aquesta activitat, Perquè normalment a la feina sí que planifiquem amb temps, perquè és un tema que ens interessa, que ens importa, doncs amb la família hem de tenir aquest mateix xip, O inclús més, perquè és el principal negoci que tenim els pares. És molt més important que tu tinguis a la teva família els teus fills ben educats, que no pas que tenir, mira, 4 euros més, 4 euros menys.
És una inversió que a llarg termini pot donar més fruits, també, no? En educació, també per temes de fracàs escolar, els pares que estan presents, això s'ha demostrat que després tenen més bon rendiment en els fills, i tot ajuda. És a dir, que vostès estan treballant en aquesta línia d'ajudar una mica els pares a que vegin també la família com un tema de calendari, Que s'hagi de bloquejar, igual que ho fem a l'empresa, que poguéssim també dedicar espais als nostres fills i no moure'ls d'aquests espais. I ara el temps de vacances, com es planteja? Ara sí que tenim més temps per dedicar a la família.
Bueno, el que deia abans, o sigui, aquí tens que planificar-ho.
Aquí que també,
en cada cas, a veure si ell i ella tenen les vacances al mateix moment o no. Però, bueno, potser també un tema molt important que surten a les quatre sessions que hem dit, és la prioritat en l'amor.
A la parella, vol dir.
Li diem al pare que tenim allà, quina és la teva prioritat en el teu amor? Llavors, doncs els hi fem la pregunta i la reflexió. Per tu és més important la teva esposa o és més important els teus fills?
Quin dilema!
I nyaca! Aquí,
i què? Bueno. Això és pregunta d'examen. A veure, no, com que no hi ha la dona, poder no els hi fa tan por respondre.
Llavors, no, contesten amb tota apertura, o sigui, sí, molt bé. Llavors, doncs, bueno, hi ha de tot. Veus que hi ha unes persones que diuen, no, per mi primer és la meva dona. Uh-huh. Altres diuen, no, mi hijo es pa toda la vida, no sé què. I, bueno, i la teva dona també, no?
També, hauria de ser així, sí.
I, i llavors, doncs, al final, després de les reflexions que fem allà, dius, el tema educatiu, la bona educació dels fills, nosaltres amb educació, tu el que transmets és el teu exemple. Llavors, la família és l'escola de l'amor. Llavors, si no veuen els teus fills que tu, com a marit, la teva prioritat, el primer de tot, és la teva esposa, llavors, si no poses això en la, a la part de dalt del, de la piràmide, de la prioritat de l'amor, sí, llavors costa molt, si no fas això, costa molt més, doncs, transmetre l'amor als teus fills.
Llavors, siguin una mica exemple, aquests pares,
sí,
no?
Amb la qual cosa, això és com un, és un tema paraigües en les quatre sessions, que diguem, si tu vols educar ben bé en els teus fills, el primer que tens que fer és estimar, primer de tot, a la teva dona.
Això és el millor que pots fer pels fills, no? Estimar, sí, estimar l'esposa.
I això ho diu molta gent. I això després a la pràctica, amb l'experiència, es confirma. I aquest exemple del pare i la mare, doncs, és el que veuen els fills. I quan després, després de molts anys, i quan li preguntes al fill què és el que més t'agradava al teu pare, què és el que... hi ha molts testimonis, diu, no, a mi el que més m'agradava era com estimava a la meva mare. No?
Com la cuidava, com la tractava, quines aquest respecte,
atencions,
no? Que això és el que es queda, al final després també seran bons esposos, si han vist aquest exemple en el seu pare a l'hora de cuidar en el futur a les seves esposes. I canvia molt la relació del pare amb el fill noi o amb la filla noia?
Sí, i sobretot a l'adolescència. Uh-huh. Però, clar, el pare és com més racional, no té tanta emotivitat habitualment, I el pare, doncs, dintre del seu rol, doncs, dona més seguretat en els fills. I llavors, en el cas de entre nens i nenes, doncs, bueno, quan arriba a la preadolescència, amb aquests temes, doncs, home, el tema del despertar sexual dels fills, doncs, si el pare és molt bo que parli amb el seu fill. I el mateix la mare amb la filla, no? Però també el pare a les filles, el tema de l'educació del pudor i de com van vestides i com surten i el tracte amb els altres companys, doncs el pare també pot donar el seu punt de vista a la seva filla, que la mare també li donarà, però resulta que els pares tenim, no sé, com una aureola d'autoritat quan parlem d'aquests temes a les nostres filles. Clar, és un home, i llavors...
Que pots donar una visió més masculina, mira què t'hi trobaràs, mira què veuran, no?
I quan ella surt amb el grup, amb altres nois, doncs, bueno, el papà també és un noi. Uh-huh. I llavors, doncs, tenim aquesta autoritat que val la pena que, per la formació aquesta del pudor i de la nostra filla, doncs, també està present, no?
I en el cas que pare i fill o pare i filla xoquin molt, perquè això també, a vegades amb un dels dos sempre hi ha més avinença i amb l'altre hi ha aquest xoc frontal de trens, què recomana? Potser que ens allunyem una mica i que l'altre cònjuge agafi més el pes de l'educació, sí, o com ho hem de fer?
Normalment amb aquestes baralles és més la diferència de caràcter o la igualtat de caràcter.
Sí, a vegades també molt semblants, no?
Que no pas que si és papà o si és mamà. Uh-huh. Amb la qual cosa, doncs sí, efectivament, tens una filla o un fill, pot ser molt rebel, i sobretot en aquesta edat de l'adolescència, doncs, llavors, sí, el que tu dius, si veus que tu t'enganxaràs massa, potser és bo dir, bueno, deixa, me n'aparto, i llavors, doncs, depèn també com és el caràcter de la teva dona, o, doncs, llavors, demanar ajuda, o parlar amb ella perquè uh-huh. sigui la que, de segons
una
quins temes...
Una mica la mediadora entre els que tenen caràcters més forts.
L'important és que el papà, que el pare i la mare estiguin amb la mateixa... que estiguin units amb unitat de criteri. Perquè si els fills veuen que papa em dirà una cosa i mama em dirà una altra, segur que agafaran la que més els hi convingui a curt termini.
Segur. Per tant, millor tenir tots dos
en
la
canvi,
mateixa idea,
no? En quant
a
les formes de parlar, sí. Doncs, bueno, que segons el caràcter d'una o d'una altra, doncs que expliquin a la seva manera. però que estiguin units amb els criteris.
Molt bé, ja per acabar, surten contents els pares que fan el curs de pare?
Doncs sí, surten molt contents, inclús a vegades ens demanen fer una sessió extra.
Una repetició d'algun tema, no?
Normalment aquesta sessió extra demanen o un partit de futbol o una sortida. O
sigui, algo més lúdic, ja, eh?
Algo més lúdic, que també ens agrada molt perquè vol dir que s'han anat fent amics, o sigui, aquest lligam d'amistat...
S'han furtit la pinya, no?
Doncs ha sortit, i sabem que en els nostres cursos del FERT que els participants s'involucrin, que es facin amics dels altres participants, fa que aprenguis el doble de lo que hauries après si només et dediques a escoltar.
Mm-hmm. No? Molt bé.
Amb la qual això, doncs, ens agrada molt que surtin tan contents.
Doncs que s'impliquin, que es facin amics i que comparteixin experiències, perquè segur que més o menys tots els problemes de paternitat els tenim semblants entre totes les famílies. Doncs, Diego Barroso, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Estel. Fins la propera.
Gràcies.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Abans d'acabar, donem gràcies al nostre tècnic, al Jordi Carretero, i jo m'acomiado fins la propera setmana, que recordeu que ja serà la última de la temporada del Paraules d'Amor aquí a Ràdio Estel. Doncs fins la setmana que ve. No hi falteu.